Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Els metges catalans faran avui la segona jornada de vaga convocat pel Sindicat Metges de Catalunya per protestar contra les retallades i exigir també que el Departament de Salut recuperi el pressupost previ a la tisorada dels facultatius. Es concentraran al matí davant del Departament de Salut per evidenciar el seu malestar. A Itàlia, el president de la República, Giorgio Napolitano, rebrà a les 11 d'aquest matí l'excomissari europeu Mario Monti, que formalitzarà l'acceptació del càrrec de primer ministre d'Itàlia i li presentarà la llista dels nous ministres. A la capital del Marroc, a Rabat, se celebra avui una reunió extraordinària dels ministres d'exteriors de la Lliga Àrab sobre Síria. La Lliga Àrab ha decidit suspendre Síria de l'organització després de no rebre una resposta del règim de Damasc al pla àrab que exigia el cessament de la violència per sortir de la crisi. I en esports, la selecció espanyola empata contra Costa Rica 2-2 i d'altra banda ja coneixem els equips classificats en els partits de repesca i que estaran finalment a l'Eurocopa 2012. Ramon Castellola, molt bon dia.
Bon dia. Finalment, la selecció espanyola de futbol va salvar la imatge de Costa Rica, ja que els del Bosque perdien per 2-0 fins al minut 83, quan Silva primer i Villa després aconseguien empatar a 2 aquest partit. També va poder remuntar contra Colòmbia i guanyar per 1-2 l'Argentina, amb gols de Leo Messi i el Kun Agüero. I amb Xile, Alexis va jugar els 90 minuts i en la victòria dels xilens contra el Paraguai per 2-0. A Europa no hi va haver sorpreses i Portugal, Irlanda, Croàcia i la República Txeca es van classificar a la repesca i per tant jugaran l'Eurocopa d'aquest proper estiu. A tot això, Adriano va tornar a lesionar i els metges del Barça van confirmar ahir que el brasiler serà entre 7 i 10 dies de baixa per un petit trencament fibrilar al bíceps femoral de la cuixa esquerra. I acabem amb aquesta notícia, amb aquesta última notícia, una sorpresa perquè Ronaldinho podria tornar a Europa al mercat d'hivern. El Panathinaikos, controlat ara per un xeic àrab, podria fitxar-lo ben aviat. L'entorn del jugador no desmenteix la informació.
Gràcies, Ramon. Fins aquí les notícies. La informació torna a 2:15 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari ens arriba avui de la mà del president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. En una reunió del Consell Assessor d'una fundació diocesana, un dels seus membres va insistir en una idea que, per la seva força i clarividència, he pensat que avui podia compartir-la amb tots vostès. La seva tesi era ben senzilla. Ens passem tots els dies parlant de l'educació i formació en els valors i probablement no ens adonem que centrar-nos només en els valors és insuficient. Hem de fer un pas més. Hem de parlar de les virtuts. Malauradament, masses vegades oblidem allò que és el més important. En aquests darrers anys, amb la tempesta de precarietat i banalitat que ha envaït el nostre pensament occidental, hem quasi renunciat a la recerca del bé. I sense aquesta recerca, poques coses podem fer. La virtut està associada a la recerca del bé. Plató distingí, recordem, tres virtuts cardinals: la prudència, el coratge i la temprança. Aristòtil continuà amb la seva cèlebre classificació i classificació de les virtuts. En aquests moments de dificultats, crec que ens convé recordar les quatre virtuts cardinals forjades a través de la nostra tradició cristiana. Hereva, recordem, del contacte entre el Déu d'Israel, el Logos grec i el dret romà. Les quatre virtuts: prudència, justícia, fortalesa i temprança, ens ofereixen un bon nord per treballar en la bona direcció. Aquestes virtuts no estan ara de moda, més aviat han quedat arraconades. No creieu, però, que precisament ara són temps de recerca de justícia, d'actuar amb prudència, amb fermesa i de major austeritat i moderació? No creieu que aquesta formulació clàssica és ben actual? ens convé desprendre'ns d'una carcassa immensa de superficialitat, New Age, per trobar de bé i nou els pilars que han forjat el millor de la nostra tradició i cultura. Un petit pas serà, potser, tornar a parlar de les virtuts essencials per la recerca d'una vida orientada cap al bé. Bon dia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Saps què és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Per fi dorms 9 hores seguides. Tothom et diu que em n'estàs de maca. I a sobre, al Corte Inglés, aconsegueixes un pijama o una camisa de dormir per només 29 euros. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Et sorprendràs.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Avui volem acostar-nos a la figura de l'escriptor català de llarga trajectòria, Jordi Sierra i Fabra, fill de Barcelona, té 64 anys i és un escriptor que destaca per la varietat de temàtiques i registres desenvolupats en la seva narrativa. Tracta tota mena de gèneres, reflecteix, com cap altre escriptor, el castellà que es parla a les zones de parla catalana. En els últims 25 anys, les seves obres de literatura infantil i juvenil s'han publicat arreu d'Espanya i també a l'Amèrica Llatina. Jordi Sierra i Fabra també ha estat un notable estudiós de la música rock. Des de finals dels anys 60 va ser fundador i director de nombroses revistes, com ara El Gran Musical, Disco Express, Popular Uno, Top Magazine, Extra o Superpop. La última ja l'any 1977, quan havia deixat la música per dedicar-se fidelment i de manera gairebé exclusiva a la literatura. Avui ens acostem a la figura de Jordi Sierra i Fabra, també creador d'una fundació que porta el seu nom, amb motiu de la recent publicació del seu llibre, una novel·la sobre temàtica relacionada amb la migració, Sombres en el Tiempo. Amb Jordi Sierra i Fabra parlem durant els propers minuts. Senyor Jordi Sierra i Fabra, bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Bon dia, gràcies.
Com està?
Bé, bé. Cansat, aquests dies són molt de molta promoció.
Vostè és conegut per una cosa que potser ara molts no hi pensen, i és que em sembla que té un rècord de llibres publicats entre els escriptors espanyols. Està a punt d'arribar als 400.
Sí, bé, això és... jo l'únic que volia era escriure. Quan era nen vaig dir, vull ser escriptor, i és el que sóc. I a més era un romàntic, sóc un romàntic, volia viatjar, conèixer el món i ser feliç. Però, clar, van passant els anys, vas publicant, jo sóc una màquina creativa, no paro sempre, i llavors un dia et diuen, ja saps que ets l'autor espanyol viu que ha escrit més llibres? I dius, ah, doncs bueno. I, clar, ja això ja et cau, et queda per sempre, ja et cau com una gepa a sobre. I sí, sóc l'autor, però, bueno, aquestes coses... Algú té que ser el primer o l'últim amb tot.
Sí,
hi ha un que guanya la Lliga i tens que baixar a la segona divisió. Bueno, doncs a mi m'ha tocat ser l'home del rècord. Val, no, jo no li dono cap més importància. L'únic que demostra això és que sóc un pancaire i prou.
Vull dir
que
doncs felicitats per aquesta feina feta. També és important, i és un repte per als escriptors, que els llibres siguin llegits. Si ha arribat a 400 llibres gairebé, vol dir que l'han llegit.
Sí, aviam. Jo quan faig un llibre, cada llibre que faig és el primer. Sempre és el primer, perquè la gent es pensa que per ser conegut o vendre molts llibres, el que fas tu, les editorials es maten. No, jo cada llibre que faig l'envio a una editorial i moltes vegades me'l tornen que no els agrada o que no els hi encaixa o el que sigui, i ho tinc que enviar a un altre. Per tant, que ningú es pensi que un escriptor professional, tal i qual, ja, o sigui, fa una cosa i bum, surt. No, jo passo. Si jo sento que cada llibre que faig és el primer, no penso si és el 500 o el 600 o el 800 o el 300, i és un repte, i després t'han de publicar. I un cop publicat, t'han de llegir. Perquè no per ser... Home, evidentment, quan ets més o menys conegut i tens un públic fidel, sobretot entre la gent jove, pues ja saben més o menys el que trobaran en un llibre teu i ja van de cara. Però si un llibre no es ven, l'editorial després no en publica més i tu, vull dir, fas una altra cosa.
No volem cansar els oients amb estadístiques, però sí que podem dir que Jordi Sierra i Fabra ha venut 10 milions de llibres en la seva vida i que les seves obres han estat traduïdes a 30 llengües. Ha aconseguit una trentena de premis literaris. Això de ser traduït en altres llengües, també ho diem, perquè no només podem trobar Jordi Sierra i Fabra en castellà, que és la llengua en què vostè ha treballat sempre.
No, i el català també.
Català també. Sí, vostè és català, de fet, vaja.
Sí, jo utilitzo les dues, passa que, claro, aviam, quan vaig començar a escriure, aquí encara m'anava el tio Paco. I llavors hi havia encara molts problemes i censures i coses, i el primer llibre en català el vaig publicar l'any 88, i ara ja en poto 150 en català, o sigui que tampoc és una xifra petita.
I tant, és un terç més o menys dels llibres publicats en català. Com explica quan li pregunten per què un escriptor català escriu en castellà principalment?
No, la veritat és que és un tema que està superat, perquè igual que hi ha el Mercè o el Mendoza que escriuen només en castellà, jo tinc la sort de poder escriure amb les dues. I tinc que decidir a vegades quan faig un llibre amb quina llengua el faig. Senzillament és l'únic problema que tinc. No, ni em sento català quan viatjo per Espanya, ni em sento... senzillament és que... Ojalà sàpiga escriure en xinès, i en romanès i en albanès, perquè seria que jo, vull dir que, no sé, que hi tinc capacitat per aprendre moltes llengües i tinc la sort de poder escriure-les. Ojalà sàpigues més idiomes.
Vostè reflecteix, com diuen alguns crítics literaris, al castellà que es parla a
Catalunya? No, això és una cosa que va sortir arrel d'aquest premi, que ho va difondre una agència de notícies, i em va quedar molt sobtat. Perquè és una... Mai, jo he escrit, tinc un llenguatge castellà molt acurat que es llegeix arreu del món d'Amèrica Llatina.
Potser surten algunes expressions del castellà que es parla aquí, però vaja, no és especialment...
No, el cert és que quan vaig veure això em vaig quedar sobtat, perquè jo, a més veig que s'està quedant, i és una cosa totalment, no sé, vull dir, serà una apreciació. A vegades a internet et fiquen cada cosa raríssima.
Sí. És un canal que tenim,
Sí, jo tinc una pàgina web oficial, sierrafabra.com, on està molt això, però la gent prefereix anar a Wikipedia, que està resumit, i a vegades diuen coses, o sigui, bastant rares.
Avui parlem amb Jordi Sierra i Fabra, que podem dir que és un escriptor precoç. Va començar a escriure amb 8 anys. Això,
sí,
es trobi a internet, és cert, no?
Sí, jo tenia... Bueno, jo era molt tartamut de nen, però tartamut dels durs, I amb un accident que vaig tindre vaig passar una porta de vidre, em vaig quedar sense anar, sense braç, em vaig fer tot detalls, i a l'hospital no podia llegir, i recordo que em vaig ficar a escriure. I llavors em vaig fer una cosa de 3 paginetes, que per mi era molt llarg, era una novel·la, allò. I vaig descobrir que escrivint no tartamudejava. Jo he sigut escriptor igualment, perquè vaig néixer per escriure, però evidentment amb 8 anys descobreixes una cosa que et sorprèn. Ostres, escrivint no tartamudejo, i vaig ser escriptor. I tinc a casa meva guardats els llibres que vaig fer amb 9, 10 i 11 anys, de 100 pàgines ja els feia llarguets, a mà, però... I amb 12 anys ja vaig dir, bueno, si em faig un de llarg, seré escriptor. I vaig fer un llibre de 500 pàgines i ja vaig tenir molt clar que seria escriptor. A pesar que el meu pare m'ho va prohibir, a pesar que vaig tenir molts problemes a l'escola, per això tinc una fundació per ajudar els nanos que escriguin, perquè si volen ser escriptors, perquè ho he passat molt, molt malament. Però sí, vaig ser un escriptor precoç i, a més, han tastat amb ser escriptor. Vull dir, a mi ningú em va poder fer canviar de tarannà.
I a més va superar també des de la parla la seva tartamudesa.
La tartamudesa van ser dos fenòmens. Primer, el fenomen de que em va deixar d'importar. Amb 18 anys vaig pensar, bueno, tartamut i què? Va, és pitjor ser tonto i no saber-ho. I almenys sé que soc tartamut. I quan et deixa d'importar, quan deixa d'afectar-te, és quan comences a superar-ho. I em va deixar d'afectar la tartamudesa i senzillament vaig començar a millorar. I després ja, quan em vaig ficar al món de la música i em feien a mi entrevistes, perquè jo anava a Londres, a Nova York, a veure cantants, a fer... Claro, era un privilegiat en aquell temps, pues, amb les entrevistes em ficava els auriculars i he sentit la meva veu a través dels auriculars i no per externament, sinó per dintre, vaig començar a vocalitzar millor, a marcar les R's, no sé, llavors vaig superar la tartamudesa i vaig tenir que fer un programa de ràdio. Uh-huh. O sigui, avui en dia, quan dic a la gent soc tartamut, no s'ho creuen perquè dono conferències, tal i qual. Però a vegades, si tinc el dia dolent, m'entrebanco.
Ens ho ha dit el mateix Jordi Sierra Fabra, que volia posar-se els cascos abans de l'entrevista, sí, perquè això l'ha ajudat a superar precisament, sí, la tartamudesa. I el fet d'escriure, que vostè ha dit que va més enllà d'això de la tartamudesa, per què? Per què va tenir-ho tan clar? Què hi trobava vostè des de petit en el fet d'escriure? Potser la llibertat d'expressar-se...
En primer lloc, jo llegia un llibre al dia.
Déu-n'hi-do, eh?
I ho dic als pares i als nanos que m'estiguin sentint.
Un bon exemple.
Un llibre al dia. A més, com que a casa eren pobres, jo no podia comprar llibres, tenia que llogar-los. Venia pa sec, em daven els veïns, diaris vells, m'anava un drapaire, em dava dos rals, mitja pesseta, i llogava llibres, claro, cutres i horteres, com jo. Jo era un autor cutre i hortera, perquè llegia coses molt barates, però és igual, llegia alguna cosa. El cas és llegir. I així em vaig formar, no llegint coses meravelloses de gran enjundia, no, llegint coses d'aquesta mena. I llegir un llibre al dia a mi em va salvar. Jo vaig ser un estudiant mediocre, no era cap meravella, no em tenia que quedar cap beca mai perquè no era res, tampoc em podia pagar el meu pare una carrera perquè no teníem diners. Per tant, jo sempre dic que llegir em va salvar la vida. I, claro, el fet de que t'agradi molt llegir també implica que un dia descobreixes que et pots inventar tu les històries. I el fet de poder inventar històries i fer-les al teu aire i tot això, bueno, a mi em va semblar, va ser com una salvació en tots els sentits.
El repte suposo que és crear històries que gairebé sempre o moltes vegades són fictícies, però també que siguin versemblants, creïbles, en les quals molts es puguin sentir emmirallats.
Jo tinc de tot, he escrit de tot el gènere, sense ficció, no, policiaca, història, poesia, assaig, però sí és cert que si he arribat a ser un referent a les escoles d'aquest país i de Llatinoamèrica, i lectura obligada als col·legis o recomanada, i tinc la fama també de ser el més demanat a biblioteques, aquestes coses que, bueno, amb els anys et van dient, és perquè arribes a la gent jove. I la gent jove costa molt arribar. Els xavals entre... Perquè, clar, cada 5 anys, la gent que avui en dia té 15 anys, d'aquí 5 en tindrà 20. Llavors vol dir que d'aquí 5 anys hi haurà una altra generació de 15 anyers que també tornaran a llegir. I els hi tornaré a agradar, perquè això fa 40 anys que es repeteix. Per tant, vol dir que tinc, d'alguna forma, tinc el secret o el truco d'aconseguir arribar a un públic molt específic com és el jove. I suposo que és perquè la meva forma d'escriure, aquest llibre que estem ara parlant, Sombres en el tiempo, està fet amb diàlegs. O sigui, és un llibre de 500 pàgines que es llegeix en 2 hores, en 2 dies, perquè no hi ha palla, no hi ha rotllo, o sigui, no hi ha, no és un llibre d'aquests gruixuts que dius, se'm cau de les mans. Tots són diàlegs, perquè fa i parlar molt els personatges. Per tant, suposo que aquests trucos són els que han fet que, bueno, que la gent em llegeixi, em conegui
el
i disfruti.
El secret és saber veure, senyor Sierra Fabra, quanta gent pot llegir, de vegades no és difícil, no és fàcil saber-ho, vull dir.
No, la veritat és que això, per exemple, és un repte. Aquest llibre m'ha anat al Premi Ciutat de Torrevieja, que és el segon premi més important d'Espanya a nivell econòmic. Em vaig presentar per aconseguir diners per la fundació, no per canviar-me el cotxe. I a part que és un repte, bé, es van presentar 524 llibres d'11 països i que guanyi. I el jurat va dir que era un llibre amb ànima. I això és el que sempre he procurat, que tinguin les meves obres, que tinguin ànima, que siguin molt, molt, molt directes. I la gent jove, que avui en dia li agraden llegir llibres de fantasia, de Harry Potter o Crepúsculos, pues bé, quan arriben a 7 o 17 anys, el que volen és llegir llibres que li parlin del seu entorn, que li parlin de com se senten ells, i amb això sempre he sigut jo un dels referents.
Podem dir que Jordi Sierra Fabra té això, sensibilitat, no?, pel contingut de fons que pugui buscar la gent a certa edat.
Suposo que sí, sempre he sigut, bueno, si ets romàntic i ets sensible, per ser escriptor s'ha de tindre un puntet de, no sé, de tendresa, de moltes coses. No únicament sàpiga escriure millor o pitjor. Jo no em sento un gran escriptor, però sí sé que sóc un bon comunicador, és que sé que el que tinc al cap ho puc explicar en paraules i faig que la gent arribi i ho entengui, que això també és molt difícil a vegades.
Sombres en el tiempo, efectivament, aquest és el títol del llibre que presentem avui, centrant-nos breument en l'actualitat, un llibre editat per Plaza i Janés, de Jordi Sierra i Fabra, Sombres en el tiempo, guanyador del 10è Premi de Novel·la Ciutat de Torrevieja. Jordi Sierra i Fabra proposa tota una història èpica d'una família que va emigrar a Barcelona buscant un somni, la família de la Carmen i els seus fills.
És la família de la meva dona. De fet, el llibre...
No ho diu, per això, però vaja.
De fet, el llibre... Aviam, no és la seva història, però sí, jo hi he estat 40 anys amb la meva senyora i la seva família, sentint parlar, t'acordes quan llegamos a Barcelona, tal i qual, no sé què, i vinga, vinga, claro, i un dia vaig dir, això és una història, això és una novel·la, tots els records d'aquesta gent, que s'estan, a més, estaven morint ja, un darrere l'altre, perquè ja eren grans, vaig pensar, això és abans que es perdi, es té que fer una novel·la, i a més parlar de, perquè el llibre va de l'any 49 al 52, és la història de 6 persones, el pare, mare i els 4 fills que viuen a Barcelona, i és la història de cada un d'ells, i a més per separat, i a més, clar, entre sí, perquè viuen, tots viuen junts. Per tant, vaig pensar que explicar aquesta part històrica de la Barcelona del 49-52, aviam, el 49, per exemple, arriba el Franco aquí per tercera vegada, i van esclatar a la ciutat 10 bombes o 12, i ningú, cap diari en va parlar perquè no es podia parlar d'això, va ser un fet bastant punyent. Va arribar el Cubala al Futbol Club Barcelona, i això va canviar moltes coses d'aquesta ciutat en tot el futbol. El 51 va haver-hi la vaga dels tramvies, que va ser el primer desafiament d'algun lloc d'Espanya contra l'Espanya del Franco. La vaga dels tramvies va ser històrica.
Vagues sempre prohibides i il·legals, evidentment.
Però el 51 va ser la primera vegada que Espanya després de la Guerra Civil hi havia un enfrontament contra l'Estat o contra el poder establert.
Sí, sí.
El 52 es va fer el Congrés Eucarístic, que igual que l'any 92 va haver-hi les Olimpiades, sí, i van canviar Barcelona, el Congrés Eucarístic del 52 també va canviar Barcelona.
Fins i tot urbanísticament.
Es van fer les cases del Congrés, sí, va haver-hi un milió de persones, i a més l'any 52 es va acabar per fi la cartilla de racionament, i el Franco va alliberar els presos que quedaven a les presons, i d'alguna forma Espanya va començar a tindre una mica de normalitat. Per tant, estem parlant també històricament d'un moment a la ciutat en el que arriben aquestes 6 persones que valia la pena recordar, reviure, els que ho han viscut perquè ho han viscut, i els que no perquè sàpiguen el que va passar als seus pares o als seus avis.
Un llibre molt interessant que recomanem avui, Sombres en el tiempo, la història de la Carmen i els seus fills, història que identifica Jordi Sierra i Fabra amb la seva dona, que van venir a Barcelona. D'on venien, per cert?
No, el llibre passa... la meva dona va néixer a Barcelona, ja és catalana, però els seus pares venien d'Isla Plana, un poblet que està a prop de Cartagena, a la via de Mazarrón, i llavors hi ha un moment del llibre que es mor l'àvia i torna a Isla Plana. Hi ha una cançó que es diu La Plana, que és una copla que, evidentment, m'he inventat jo, i bé... Vull dir,
sí, la seva dona, doncs, és la filla d'aquesta família.
Exacte, ja, tots els noms són els dels seus parents, bé, Úrsula, Carmen, evidentment, sí, sí. I agafat... Bé, és una novel·la inventada, però tot el que es parla és de veritat. Mm-hmm. O sigui que, evidentment, es poden veure reflectir qualsevol emigrant que vingués en aquella època amb detalls, anècdotes i curiositats. Hòstia, això no passava a mi.
Forma part de la realitat
exacte,
històrica.
Exacte, totalment.
Molt interessant el que ens està dient avui Jordi Sierra i Fabra. Evidentment no podem esmentar cadascun dels gairebé 400 llibres que l'escriptor barceloní ha publicat en la seva llarga trajectòria, no acabaríem, però sí que volem dir que entre els seus projectes més immediats hi ha la publicació l'any vinent, coincidint amb el moment en què complirà el 26 de juliol 65 anys, la publicació d'un llibre com de memòries, Mis primeros 400 libros.
Sí.
Ens ho pot explicar?
Bé, he tingut sempre la sort immensa de que des que era petiteta posava la data a tot el que feia. Dibuixos, textos, els llibres que tinc de quan era petit, poso la data. Llavors, i de cada llibre que faig tinc dia per dia el que he escrit. Llavors tinc un diari de tota la meva vida i un dia vaig pensar, has de posar ordre, perquè clar, amb tants llibres ja es fan estudis sobre la meva obra, es fan tesis doctorals, venen a casa xavals a fer treball sobre mi. I ja comença la gent a interpretar-te, a dir, no, aquest llibre volia dir tal cosa. I llavors dius, no volia dir això, volia dir el contrari. O diuen, no, tal llibre va ser després que aquest i no, va ser abans. Llavors, senzillament és posar ordre i explicar una miqueta la vida d'un nen que somiava ser escriptor, i després llibre per llibre, com l'he fet, per què l'he fet, a on l'he fet, i anècdotes de cada llibre i coses. És com un recordatori i un puntet. I clar, l'any que ve, doncs seran això, 400 llibres, 40 anys publicant, I és un motiu com un altre per fer, bueno, per dir, mira, és, no són unes memòries finals, sinó unes memòries temporals. Espero fer-ne d'algunes temps més.
Això li volia dir, perquè el títol Mis Primeros vol dir que encara, si Déu vol...
Primeros va entre parèntesi i vol dir que amenaço en fer-ne 400 més si el cos aguanta i el cap també.
Assumeix vostè també, senyor Jordi Sierra Fabra, que de vegades no sempre l'interpreten com a vostè li agradaria.
Sí, clar. És que jo em passa molt amb totes les meves coses. Inclús el fet de fer tants llibres, hi ha gent que es pensa que tinc darrere un equip de gent que treballa per mi. Tot m'ho fa jo. A mi m'encanta veure...
Treballa com... des de casa, com aquell que
sí,
diu.
Sí, jo passo mig any viatjant. I aquest mig any que viatjo preparo els llibres. Per exemple, aquesta novel·la, Sombras en el Tiempo, el guió, que és la preparació, és la clau d'un llibre, pensar l'abans i fer abans un esquelet capítol per capítol. El guió me'n va anar a una illa que es diu Sant Andrés, que és una illa colombiana, però que està davant d'Honduras. I em vaig tancar allà 2 setmanes amb una platxeta sol fent el guió. Quan vaig tornar, o sigui, jo escric a Barcelona o a Vallirana, on tinc una casa i em tanco a vegades, però estic mig any, estic escrivint i mig any viatjant i pensant llibres. És la forma de treballar que tinc.
Moltíssimes gràcies, Jordi Sierra Fabra, escriptor de referència a Catalunya, a l'Estat espanyol i al món hispà en general, per haver-nos acompanyat avui. Ens ha parlat sobretot del llibre presentat, per cert, recentment, fa pocs dies a Barcelona, Sombras en el Tiempo, que tingui llarga vida literària i també personal, quan està a punt de complir 65 anys. Esperem que puguem entrevistar-lo una altra vegada, no sé si amb 500 o amb més llibres fins i tot.
O és igual, el 453 o el 522.
Els que siguin.
Tampoc cal que sigui un número rodó.
Ja ens ha dit que vostè no pensa el número de llibre que no, és quan escriu. No. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Encantat d'haver-lo tingut amb nosaltres. Bon dia i fins una altra.
Fins una altra, gràcies.
Ràdio Estel.
Escolta'ns on vulguis i quan tu vulguis. www.radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Així de senzill i així de fàcil. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Racó de premsa.
Coneixerem ara els principals temes que s'inclouen en el número d'aquesta setmana de la revista Eclesia, el que porta la data de dissabte 19 de novembre. Ens comenta aquests temes principals el director de la publicació, Jesús de las Heras. Jesús, bon dia.
Buen día, buenos días. Sí, en este número del 19 de noviembre, el viaje del Papa Benedicto XVI a Benín, en el corazón de África, ocupa un puesto relevante. El Papa va a presentar en Benín la exhortación apostólica tras la segunda asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos. 4 páginas en el reportaje explican las claves de esta nueva visita apostólica, la 22ª. Asimismo, en el editorial y en las páginas de Vaticano se habla del anuncio del estudio que está realizando el Papa. Encima de la mesa tiene un posible viaje a Cuba y a México para la primavera de 2012. También como actualidad vaticana, el encuentro del Santo Padre con el presidente del Consejo de la Unión Europea, Germán Van Rompuy, en medio de la crisis económica que no cesa, la crisis también de valores que tanto afecta a nuestra sociedad europea, como por ejemplo demuestra un hecho. Los sin techo, las personas sin hogar, unas 30.000 personas en toda España. Su rostro mayoritario es masculino, en torno a 43 años. La mayoría de ellos son inmigrantes extranjeros. La mayoría de ellos y de ellas, de los sin techo, son enfermos, tienen enfermedades graves. El Día de los Sin Techo se celebra en jornada organizada por Cáritas el domingo 27 de noviembre.
Aquests i altres temes en el número d'aquesta setmana de la revista Ecclesia, una edició que es troba en paper, data 19 de novembre, com dèiem, i també es pot trobar més informació a banda de l'adquisició per subscripció en el web ecclesiadigital.es. Moltes gràcies, Jesús de las Heras, bon dia i fins la setmana vinent.
Gràcies a vosaltres, hasta la setmana que viene, buenos días.
Hola, molt bon dia. Els metges catalans fan avui la segona jornada de vaga convocat pel Sindicat Metges de Catalunya per protestar contra les retallades i exigir també que el Departament de Salut recuperi el pressupost previ a la tisorada dels facultatius. Estan previstos que es concentrin aquest matí davant del Departament de Salut per evidenciar el seu malestar. A Itàlia, el president de la República, Giorgio Napolitano, rebrà a les 11 d'aquest matí l'excomissari europeu Mario Monti, que formalitzarà l'acceptació del càrrec de primer ministre d'Itàlia i li presentarà també la llista dels nous ministres. La crisi del deute sobirà colpeja ja 12 dels 17 països de l'euro. Només Luxemburg, Holanda, Finlàndia i Estònia, al marge d'Alemanya, tenen una prima inferior a la que tenia Espanya al maig de 2010. Mentrestant, el president dels Estats Units, Barack Obama, ha dit que la crisi del deute a Europa és un problema de voluntat política, no tècnica. I en esports, la selecció espanyola de futbol va empatar ahir en partit amistós 2-2 contra Costa Rica amb gols de Silva i Villa en els minuts finals del partit. I d'altra banda, Portugal, Irlanda, Croàcia i també la República Txeca seran a l'Eurocopa 2012 després d'aconseguir el bitllet a la repesca. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 10 del matí.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La millor resposta que podem donar és que el dia 20 de novembre bombardegem democràticament les urnes amb paperetes de Convergència i Unió. Que faci possible, per tant, la gran victòria d'una força de casa, d'una força nacionalista.
Aquest diumenge fem valer la nostra força. Aconseguirem més per Catalunya.
Miquel Guarro S.L., 80 anys d'experiència, de feina ben feta i professionalitat. A Miquel Guarro S.L., l'empresa de tancaments exteriors, ens preocupem perquè vostè gaudeixi d'un bon aïllament tèrmic i acústic a la seva llar. Balcons i finestres de fusta més alumini, d'alumini i PVC. Tant per obra nova com per rehabilitacions. Servim a tot Catalunya. Miquel Guarro S.L., 93 778 82 56. www.fusteria-miquelguarro.com.
Hipercor presenta l'espectacle més gran sobre l'estalvi.
Fins al 16 de novembre tens un 30% de descompte més un 20% d'estalvi addicional en tots els matalassos i bases.
I un 40% en farciments nòrdics de fibra.
Canvia les bonificacions per descomptes en les teves properes compres de l'1 de desembre al 5 de gener de 2012.
Setmana de les ofertasses a l'aniversari d'Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Molt bon dia, continuem bon amb aquesta dia. Cançó que posa tan contenta la Carme.
Cantant,
d'aniversari.
El dia bona cara, eh? Vull dir...
Sí, parat, eh? Bueno, com a mínim a la ciutat de Barcelona ja parat, sí, agafem energia
home,
i ens anem a comprar.
I tant, i tant. I recordar que avui és l'últim dia de la primera...
Del primer període del
període de
del primer.
Exacte, que a partir de demà ja serà diferent.
Ho explicarem demà, però, Carme.
No avui... que sigui diferent perquè sigui pitjor, sinó tot molt millor.
Sempre parlem d'ofertes, d'aniversaris...
Sempre ens anem progressant,
clar, sempre pensant en el client.
Sí. Doncs, bueno, de totes maneres, pensem que avui encara podem aprofitar aquestes ofertes que encara estan vigents.
Home, d'ara a les 10, fins a les 10 del vespre.
Exacte.
Què ens trobarem, Carme?
Doncs, mira, per exemple, parlem de la marca Hipercor, que ja sabem que és la marca hipermillor, o sigui, val la pena anar buscant perquè la veritat és
qualitat,
que és una qualitat...
Qualitat,
sempre
exacte,
sempre, sempre. Mm-hmm. Doncs mira, per exemple, embotits ibèrics de Salamanca, Hipercor, peça de 550 grams, grams, xoriço o llonganissa, 7,50. Llom d'engreix, 19,90. Cafè molt, hipercor natural o mescla, paquet de 250, 1,79. Marmelada hipercor, albracoc, pruna, maduixa o préssec, pot de 260 grams, 1,69. Torró hipercor, alacant, xixona, xocolata amb ametlles, crema cremada o crema de la taronja, barra de 500 grams, 5,99. Torró de
torró, que ja estem pensant en Nadal.
Ai, sí, sí.
I és quan... Els carrers ja estan engalanats, Carme? Home, sí, ja ve Nadal.
Home, o sigui, no, i a més, no, a més és que el torró és una cosa d'aquelles que... Ara ve de gust menjar torró, ja, eh?
Fiques una miqueta, exacte, després de diner, de
exacte,
sopar.
Exacte, ve més de gust ara que, per exemple, després quan et queden algunes barres allò de dius, et fa més mandra. Però ara, escolta,
tip, no?
Exacte.
Ara és la novetat,
exacte,
ve de gust.
Són boníssims, eh? Sí. Bueno, ja vaig dir l'altre dia, aquest sí, de taronja, de crema taronja, que és fabulós.
És la teva debilitat,
ah,
Carme.
Ah, sí, 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 sí. Ens engreixem molt, un poquito bastant.
Després ve el gener,
exacte,
i hi tornem a perdre.
A fer peces, eh?
Exercici amb la bicicleta.
Exacte, exacte. Sí, després, mira, parlarem de la bicicleta
molt
aquesta,
bé,
que després ens anirà bé, eh?
Molt bé.
Mira, llet condensada hipercor, pot de 450, 250 a la segona unitat, un 70% menys, eh? Uh-huh. Xocolata amb llet, extra fi hipercor, 85 cèntims. Xocolata negra hipercor, 99 cèntims. Bombons assortits hipercor, 8,75. Això de 99 i 85 és que sembla que no pugui ser, no?
Sí, que no arribi... És menys que l'euro, no és menys que un cafè. Doncs,
avui, dia, sí, avui dia, ja ho crec. Mira, per exemple, continuem amb alimentació. Calamars amb preus de peix, calamar 7,40 al quilo, llobarro nacional, peces de 400 a 600 grams, 7,90, llucet, peces de 2 a 3 quilos, 7,95, salmó al tall, 7,95, besuc, peces de 600 a 800 grams, 8,90, i llagostins cuits de Madagascar, de 30 a 40 peces, 19,95. Pensem que tot aquest peix el pots congelar fantàsticament bé i per
i
Nadal tens el llust, tens el besuc, tens tot el que tinguis, uh-huh, amb un preu fantàstic. Perquè ja sabem que per Nadal, en general, no nosaltres, sí, no precisament, però en
pugen
general totes les coses, sobretot el peix, sí, i si ja l'has comprat amb un preu que està molt bé, val la pena aprofitar-se. I la carn, per exemple, mira, doncs el pollastre preparat per rostir, 2,15 al quilo, llonces de llom de porc, 5,50, llom d'anyoll, 15,95, i costelletes de xai de llet, 22,95. I amb esports, doncs parlem d'això de la bicicleta aquesta que ens traurà els quilets
després
de més
de
cabrencs. Sí. Doncs mira, per exemple, una bicicleta estàtica d'aquestes que pots tenir amb un raconet i que fa mandra que està
notícies
plovent i no vol sortir a fer la carrereta de cada uh-huh dia, doncs la bicicleta, eh? Una bicicleta estàtica Rumfi, monitor de 6 funcions, manillar regulable, encensor de pols, 75 euros. Fixa't tu, uh-huh, si vas a qualsevol gimnàs...
Ja t'hi, ja t'hi
home,
val.
Jo no ho sé, però perquè fa molts anys que no hi vaig.
Sí.
Tot tu sí, no?
Sí.
Segur que surt bastant més,
sí,
no?
Sí, sí, doncs, l'amortitzes, vaja.
L'amortitzes de cop,
sí,
eh? I després la bicicleta, això de... Bueno, ja també si compres la bicicleta de muntanya i fas quilòmetres i quilòmetres, fantàstic. El dia que no plogui, clar.
Més a l'aire lliure.
Exacte. 21 velocitat, quadre, pedals i llantes d'alumini, abans 249, ara només 199. I pala de pàdel Hit, 69,95, amb una funda de regal. I les maletes, ara que també venen els viatges, doncs maletes orals semirrígides de 70 centímetres, 54,95.
Perfecte, Carme, doncs demà continuarem amb
i
aquest...
I demà amb les noves, eh? Doncs
estem
tots aquí
tots
a escoltar,
molt atents,
oh, com sort. Exacte, molt bon
doncs
dia.
Doncs fins demà, Carme.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Estel. 100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
Saps què és un dia d'or? És un dia en què tot et surt bé. Per fi dorms 9 hores seguides. Tothom et diu que em n'estàs de maca. I a sobre el Corte Inglés aconsegueixes un pijama o una camisa de dormir per només 29 euros. Gaudeix del teu dia d'or amb els 8 dies d'or del Corte Inglés. Et sorprendràs.
Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El dissabte 19 de novembre a les 10 de la nit et convidem a la vigília extraordinària de Crist Rei, presidida per Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, amb la imposició de les insígnies als nous adoradors nocturns. A un quart de 10 de la nit, servei d'autocar des de l'avinguda Vallcarca 1416 de Barcelona, amb tornada al mateix punt d'origen. Temple del Tibidabo, un món d'activitats. 93 417 56 86. El 3 de desembre toca canviar de paisatge. Vine al rumiatge a Montserrat del Club Més Amics. Viuràs un dia de sensacions. Amb servei d'autocar, missa conventual, col·loqui amb un dels monjos de Montserrat, dinar de germanor, pregària al monestir de Sant Benet i molt més. El 3 de desembre, rumiatge a Montserrat amb el Club Més Amics. Més informació al 93 409 27 70. No t'ho perdis, el Club Més Amics vol amics com tu. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món. De vegades, el més senzill i natural és el més eficient. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. Una cura de 5 dies antiestrès amb la professionalitat del doctor Pros i la natura i tranquil·litat que envolten el balneari de Rocallaura. La civada i l'aigua de Rocallaura, complementats a la perfecció per una acurada harmonia de salut pel nostre cos i la nostra ment. Teràpia de la civada del doctor Pros al balneari de Rocallaura. 973-330-632. Conecta't a balneariodrocallaura.es i a doctorpros.com.
Això és Naturalment, un programa que sempre ens acompanya dins el primer cafè de Ràdio Estel en l'última mitja hora de la nostra matinal amb tots vosaltres. Avui, amb una mica de retard, però també acabarem més tard de l'habitual, saludem el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
Avui parlarem de medicina natural, com sempre, i parlarem de la vasculitis, que és una inflamació de les artèries, un problema que afecta el pacient que el doctor Pros ens ha portat avui. Ell és Jordi Joan, treballador prejubilat del sector de la banca, té 61 anys, i fa 2 anys va posar-se en mans de la medicina natural per complementar, d'alguna manera, el tractament que ell rep contra la vasculitis. Senyor Jordi Joan, bon dia.
Bon dia.
Bé, una vegada més, en els casos com el que presentarem avui, podem defensar també, doctor Pros, la medicina natural com un instrument per complementar altres tractaments en marxa, de vegades també químics. És a dir, la medicina natural no és excloent d'altres tractaments, no?
Exacte, en absolut, en absolut. A pesar de que quan estem parlant d'una vasculitis, que probablement el propi Jordi en sap tant o més que els metges avui, segurament més que jo.
Per la pròpia experiència, no?
Sí, i a més per la gravetat de la situació. Ell està, val dir que ell està encara actualment en mans, naturalment, de la medicina oficial, de l'Hospital Clínic, però, naturalment, doncs, complementant, que és el que jo sempre defenso, complementant amb els tractaments propis nostres, no? Jo penso que és una bona forma de complementar, no?, la patologia que ell presenta. Ell és una persona, i la major part de la gent que es troben en situacions similars de vasculitis, si diem la vasculitis és una inflamació, que tu ho has dit, és una inflamació doncs, de l'arbre arterial o venós, pot afectar qualsevol part d'artèries, les grans artèries, venes, capilars, arterioles, no? Ell ens explicarà quina és la part que se li va afectar. I, esclar, hi ha, dintre de les vasculitis hi ha una classificació molt àmplia, n'hi ha molts tipus, més de 100 variants, no? Curiosament, la consulta, en aquests moments tenim, a part d'en Jordi, tenim altres situacions similars, més greus i menys greus, i tots ells tenen com a denominador comú que estan prenent corticoides. Precisament el corticoide, un dels enemics del corticoide, bueno, i no vull dir enemic, però per compensar l'efecte secundari del corticoide és la civada, l'avena.
No perquè el corticoide és una substància, vaja, la cortisona, que és, pot ser nociva pel que fa als seus efectes secundaris.
Sí, bueno, això de fet, exacte, tots ho sabem, però, esclar, no pots deixar de prendre.
És necessària per pal·liar els efectes principals de moltes malalties.
Si llegeixes el prospecte no te l'aprendries. Clar. Això, claríssim.
Sí.
Però s'ha de prendre.
Però llavors amb ell li hem ensenyat doncs, com compensar els efectes aquests del corticoide i em sembla que, no sé si encara ho fas, però als vespres doncs, fa la sopeta de civada, no? Que ja hem parlat tantes i tantes vegades i en seguirem parlant moltes més.
Després, d'aquí a un parell de minuts, parlarem una mica més en profunditat del cas de Jordi i Joan. Fem una petita pausa i continuem de seguida. Només ens queda dir-vos, amics oients, abans de la segona part d'aquest espai, naturalment, que podeu participar en directe trucant-nos al 93-409-2772. 93-409-2772, parlant del tema que ens ocupa avui i d'altres que puguin tenir respostes des de la medicina natural. També us podeu comunicar amb nosaltres a través del correu electrònic al primercafe@radioestel.cat.
Desconnexió, tranquil·litat, harmonia, natura. Mil i una paraules i un sol significat. Salut. El balneari de Rocallaura, amb la llarga experiència del doctor Pros i les aigües del nostre centre, descobriràs què significa sentir-se bé. Envoltat d'un dels paisatges més enigmàtics de Catalunya i amb les teràpies naturals del doctor Pros, et retrobaràs amb la teva pròpia salut. Balneari de Rocallaura, un petit paradís a una hora de Barcelona. Més informació al 973-330-632 i a balneariodercallaura.es.
Són 10:15, això és naturalment l'espai per al qual comptem amb la presència cada setmana a aquesta hora del doctor Miquel Pros i també comptem amb la col·laboració del balneari de Rocallaura, on hi ha una aigua de grans propietats medicinals, de grans qualitats diurètiques que ens pot ajudar a molts de nosaltres. Podeu adquirir-la. Per exemple, el Colmado Quile de Barcelona és un dels llocs de venda directa, una botiga on es pot adquirir els qui ens escolteu, especialment de l'àrea de Barcelona. L'aigua de Rocallaura, doctor Pros, sempre recomanable, i també les prestacions que ofereix un balneari com el de Rocallaura. Però avui el tema que ens ocupa, el de la vasculitis, ens pot donar peu a escoltar directament el pacient, senyor Jordi i Joan.
Sí, perquè aquí a l'aigua de Rocallaura no hi ha gran cosa a fer. Eh?
No hi ha gran cosa a fer.
En aquest cas.
En aquest cas. En molts altres casos sí, però en aquest no. Sí. Senyor Joan, expliqui'ns una miqueta el seu historial.
Jordi
Joan. Sí, sí, senyor Jordi Joan, sí, exacte. Li dèiem pel cognom, en aquest cas.
Sí, no, molt bé. No, doncs miri, ara fa 2 anys estava jo tranquil·lament a casa meva i vaig tenir uns dolors molt forts al costat del fetge, o sigui, a un parell de centímetres més avall del fetge. Me'n vaig anar a una clínica privada, vam veure pues, que la cosa no era normal, no era una urgència d'aquestes normals, em van internar i em van fer pues, una sèrie de proves, primer un TAC, i em van diagnosticar, que va ser tot un èxit, a les 24 hores estava diagnosticat de vasculitis, que és una cosa molt difícil diagnosticar una vasculitis, sí, sí. Perquè és una malaltia que ara es va veient, però dintre de les autoimmunes, encara que n'hi ha més de 100 classes, és difícil de diagnosticar.
Malaltia autoimmúnica, que vol dir que la podem tenir qualsevol de nosaltres i no sabem
que,
per què.
Que te la fas tu mateix i no sap de què
amb ve. Amb el teu propi sistema immunitari.
Ni és un virus, ni l'agafes, ni bevent aigua, ni nedant a una piscina, no.
Agafes, el sistema immunològic es torna boig i llavors, doncs, en vez d'ajudar-te, va contra tu. Això és el que li va passar a ell.
Els dolors eren molt forts, senyor Jordi Joan?
Molt forts, o sigui, realment molt forts. Pues sí, molt forts.
Forts i persistents.
Forts i persistents, naturalment em van tindre que donar heparina perquè tenia una isquèmia. Una isquèmia és un pinçament de les venes, per dir-ho així. I perquè no entrava la sang, la manera que entri sang és fer-la més clara.
Clar, perquè vostè, d'entrada, tenia el dolor, però si continua en el temps una vasculitis pot tenir conseqüències cardíaques greus.
Sí, no, jo prefereixo ja ni pensar-ho.
Sí, no, conseqüències vasculars, perquè hem parlat que la vasculitis pot afectar des d'un gran vas, una gran artèria, fins a un capilar, no? Ell en realitat li va afectar a nivell abdominal les artèries mesentèriques, em sembla.
Sí, 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 no? Mesentèriques. Sí.
Però vol dir que el tema és greu. És a dir, hi ha una inflamació que pot ser una cosa, bueno, de fet va ser una cosa aguda, pot ser una cosa aguda crònica, ell va ser una cosa aguda, estava impecable, estava sa, no tenia res, no?
Home, jo dos dies abans estava normal treballant, vull dir que
imagina't. O sigui, va ser una cosa aguda i llavors, naturalment, esclar, es pot produir una necrosis per falta de reg vascular i passar el que ell explica.
Per tant, no necessàriament ha de produir-se un atac de cor o un problema
No té res a veure.
I en aquest cas, a més a més, és sectorial, és una part de les
sí, sí, el mesentèric, que és la banda dreta, la banda tocant el fetge, per dir-ho així. Mm-hmm.
I a partir d'aquí, vostè com s'ha tractat contra aquest problema?
Doncs, bueno, a partir d'aquí vaig estar atornillat un mes a una bomba d'heparina, que és una substància que aclareix la sang, com que tens una isquèmia, la manera que passi més sang per
fluïfica la sang,
exacte. El pinçament, pues, és fer-la més clara, i això el que fa és fer que tens que estar atornillat a una bomba d'heparina perquè ha d'entrar en unes dosis molt concretes. Llavors, a partir d'aquí, em van fer 101 proves, que mai me n'havien fet tantes juntes, i, en principi, el que va passar és que van diagnosticar ja realment que era una vasculitis i em van tractar amb corticoides i tot el que sigui antitriglicèrids, colesterols i tot això per tindre les venes el millor possible o el més netes possible. Anar-li posant-se el fumant per netejar. Anar posant-se el fumant perquè netegi s'ho endugui.
Substàncies fortes, agressives, no ingeribles, però que van bé, en aquest cas, sí, sí. Per les artèries.
Anar netejant.
Avui ens acompanya Jordi Joan, treballador prejubilat de la banca, de 61 anys, afectat des de fa 2 anys per una vasculitis que li afecta les artèries inflamades de la part lateral dreta propera al fetge, diguéssim, del tronc.
Sí, sí, el mesenteri.
Doncs déu-n'hi-do. I aleshores, doctor Pros, la medicina natural, què pot fer en un cas com aquest, on queda clar que no hi ha més remei que sotmetre el pacient a tractaments que són químics?
Ara, jo no sé ell quan va arribar a la nostra consulta, però va arribar a la consulta sortint del clínic, no?
Jo vaig estar 5 setmanes al clínic i vaig perdre 20 quilos.
Una situació d'efecte secundari important.
Sí, home, perquè em van tindre que aturar l'estómac, menjava químicament. Quan et van tornar a fer funcionar l'estómac, tenies una capacitat limitada de pair. Llavors,
perdre 20 quilos, de quin pes a quin pes va passar?
Jo vaig entrar amb 75 i vaig sortir amb 55.
55 és molt poc per un home de la seva edat.
Sí, no. Sí,
una situació perillosa.
No, realment sí. I, a més, tota la banda dreta, miraves al mirall i la tenies com una L. Vull dir, la tenies cap endintre aixafada, una cosa salvatge. Llavors, al barri el doctor Pros és famós, vull dir, jo he conegut de fa molts anys, i llavors vam anar a la seva consulta, i el que sí que em va fer és una protecció dels òrgans del fetge i dels òrgans més vitals, que aquesta medicina és molt agressiva.
D'una banda, amb el tractament, amb la dieta de la cibada, doctor Pros,
sí, no, i altres coses.
Gran antídot contra els efectes secundaris de la cortisona.
Sí, 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 perquè aquesta gent que prenen corticoides normalment queden amb aquestes cares que semblen mitja lluna, no? Tots aquests que prenen cibada, és curiós, però no desenvolupen aquest símptoma. El que passa que ell va arribar, que ell mateix ho diu, que semblava un presoner de Mauthausen. No?
Sí, sí, sí.
I que realment era quasi transparent. Llavors tenia un problema de desplaçament, un problema de articular també, que també va ajudar molt el nostre fisioterapeuta. Que et va fer.
Sí, jo com que em van fer una biòpsia al soli de la cama esquerra i estava la bomba de parina, llavors va resultar que vaig tenir un derrame molt fort a la cama esquerra i no podia caminar, se'm va inflar la cama moltíssim i, clar, 4 setmanes immobilitzat en un llit, doncs acabes molt malament de l'esquena. Uh-huh. Llavors em va passar per la màquina, exactament, no recordo el nom.
El Tecker, que és aquella, un aparato que té una acció antiàlgica, no?
Sí, 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 realment.
I llavors em vas amb el fisioterapeuta i et va posar altra vegada, no?
Sí, 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 llavors em va fer uns quants massatges, vaig sentir com es desplaçava una costella d'aquelles que va fer croc i va anar a lloc, era el moment que ho veus, no ho veus, que te'n dones compte i que ho notes, dius, carai...
Hi ha alguns tractaments més
que s'han de donar? Sí, aquí, aviam, estem parlant d'una situació extrema, no? Dintre d'una vasculitis. Un dels tractaments potser més agraïts que fem, perquè ja, clar, el que té una vasculitis pot ser, doncs, des d'una vasculitis greu fins a una situació potser no tan greu com serien púrpures, hi ha la púrpura de Schönlein-Henoch, que seria, doncs, un estat... aquí porto unes fotografies perquè vegis, per exemple, una cama d'una senyora que tenia una púrpura, una vasculitis, en aquest cas superficial, i aquestes taques que comencen, la gent expliquen com si fos una picada d'una abella, però que no desapareix, al contrari, que s'ho va ficar
d'una... Sí, són unes cames que impressiona veure-les amb unes taques vermelles com de ferides.
Doncs això ho hem resolt, per exemple, amb ozono. O sigui, a les vasculitis, un dels tractaments, de fet, ell va aprendre de seguida, doncs, això el van enxufar amb una bomba d'heparina, però en realitat, bueno, aquesta és una alternativa, però també una altra alternativa seria, doncs, l'ozó aplicat.
L'extracció de sang amb reinjectada amb ozó.
Sempre amb la intenció de fluidificar, doncs, la sang, no? I perquè aquesta sang, sobretot quan la vasculitis afecta, doncs, els petits capilars, doncs, té un efecte antiinflamatori molt efectiu. Bé, doncs aquest seria un dels complements que es faria en medicina natural. Amb ell, doncs, seria, bueno, entre altres coses, doncs, el tema de la dieta, evidentment, amb una pèrdua de pes tan important, no?
Home, sí, clar.
Aquí... La dieta, doncs, és un element clau, no?
Tot el que ajudi és vital, clar, perquè recuperar els primers 5 quilos em va costar quasi 8 mesos, vull dir, després ja la cosa ja va seguida.
A part de l'aspecte extern d'un home que perd 20 quilos, també vostè es deuria trobar incòmode, fluix, dèbil.
Vostè mateix.
Sí, sí, és obvi.
Imagina-s'ho, no? A massa bé, no? I no estaves tampoc per masses bromes, vull dir, clar. Mm-hmm. El que és claríssim que tot el que t'ajudi, doncs va bé, naturalment, i s'agraeix.
I algun...
sempre és el mateix, no? És a dir, quan estem parlant de la medicina natural, ara mateix veiem, estem parlant de vasculitis, temes greus, no? Una vegada més, dir, doncs, que la medicina natural no és una cosa per atendre petites patologies, sinó que quan s'aplica en criteri, doncs es pot aplicar en qualsevol aspecte de la medicina. Al llarg del programa hem anat repassant una miqueta tota la patologia mèdica, des de malalties, és igual, des de malalties que afecten des de pediatria fins a oncologia. En aquest cas estem en el tema vascular i, per tant, doncs, bueno, ja ho veus, no? En patologies vasculars. Això no vol dir que, clar, ell no ha de deixar en aquests moments, la situació encara segueix sent relativament greu, no?
Bueno, encara em fan, doncs, proves.
Ell ha de seguir prenent la medicació química, però complementant amb els nostres tractaments fa que tingui una qualitat de vida fantàstica.
Doncs molt bé. A més, tenint en compte, doctor Pros, que la medicina natural sempre es basa en la persona. No
exacte.
Només en la malaltia, sinó en la persona. El senyor Jordi Joan, que avui ens ha acompanyat, és un cas, i el cas d'altres pacients, que vostè ens ha comentat abans, doctor Pros, que ha atès amb vasculitis, són diferents.
Sí, perquè ara mateix, repassant el cas que avui portàvem aquí al Jordi, doncs he repassat el meu arxiu, i en aquests moments, just en aquests moments, estem tractant exactament a tres persones, a part d'ell, tres persones, i amb ells, amb tots tres, els hi practiquem l'ozonoteràpia, no? Uh-huh. I la veritat és que el nivell de satisfacció és altíssim.
Avui ens ha acompanyat Jordi Joan, treballador prejubilat de la banca, un home de 61 anys afectat per vasculitis des de fa 2 anys, problema del qual s'està recuperant amb tractaments amb corticoides i també amb la medicina natural, que té grans possibilitats, com sempre ens comenta avui tant el mateix Jordi Joan com el doctor Miquel Pros. Us recordem, amics oients, que en aquest programa comptem amb la col·laboració del balneari de Rocallaura, que l'aigua de Rocallaura la podeu trobar també, naturalment, en el balneari situat a prop de Vallbona de les Monges, i també al Colmado Quiler de Barcelona, entre altres llocs distribuïdors. Podeu trucar, si voleu, al 93 215 87 85, 93 215 87 85, i demanar l'aigua de Roca Llaura. Moltes gràcies, senyor Jordi Joan, per haver-nos acompanyat. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
I gràcies al senyor Miquel Pros, doctor Pros, fins dimecres vinent. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Més medicina natural, dimecres vinent, una mica després de 9:45. Ja sabeu que el gabinet del doctor Pros té el telèfon 93 212 1504, 93 212 1504, perquè pugueu trucar-hi.
El blau ajagut pel suau vent de la tarda, el remor de les fulles, el sol suau a la teva pell, el persistent rossinyol al capvespre, un esclat de sensacions naturals, un esclat de color i natura a una hora de Barcelona. El balneari de Roca Llaura, les propietats de la seva aigua mineral i l'entorn únic que l'envolta t'ajudaran a desconnectar, descansar i redescobrir la teva pròpia salut. Benvingut a Roca Llaura. Benvingut a tu mateix. Més informació al 973 330 632 i a balneariodercallaura.es.
Us hem acompanyat el Xavi Aguilar a les vies de so, el David García a la producció, el Joan Pinyol i la Sara Cruz a la redacció i la Carolina Costa a la sotsedició. Us ha parlat l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.